Eduard Soler, sentíem a Gemma Ubasart de Podem, realment no són comparables, has estat sentint el que ens deia la Cèlia, el Jaume, ara la Gemma Ubasart, no són comparables Syriza i Podem com a formacions que provenen de tradicions molt diferents, no? En el cas de Syriza és un aglutinador de partits, de fet.
Sí, i Syriza és l'evolució natural
de
l'eurocomunisme grec. I per això aquests dies els oients escolten que hi ha un partit comunista i que és un partit comunista diferent del que avui representa Syriza. Hi ha dos, hi havia tradicionalment dos partits comunistes a Grècia, el mateix passa a Portugal, un partit que era de la línia soviètica i un altre que havia evolucionat cap a l'eurocomunisme. Syriza, que fins abans de la crisi, perquè Syriza, amb l'antic nom, existia ja, tenia un 4% del vot, era una força molt petita dins del que era el mapa polític grec, i el que ha sigut és una força que ha augmentat radicalment de suport per mèrits propis i de mèrits dels altres, i estic pensant especialment en el PASOK, i ha sigut aquest aglutinador del descontentament de la crisi econòmica, però també política i social. No? I en aquest sentit, no és filla de la crisi, no és un resultat de la crisi, sinó que és un moviment que ha crescut amb la crisi. I això també és una diferència fonamental amb Podem o amb Podemos, que sí que és fruit no només de la crisi econòmica, sinó molt de la crisi política i institucional de l'Estat espanyol.
Clar, aquesta crisi, que potser no la tenim tan observada a Grècia, perquè nosaltres ens fixem molt en la reacció europea a la situació del rescat, però a Grècia hi ha corrupció, i hi ha una evasió fiscal
enorme,
que són problemes estructurals.
I aquest és el punt de trobada. Sí, allò que en Jaume Mas diu, estan condemnats a entendre's. Mm. En què es poden entendre's? En que tothom pagui impostos. És a dir, el que la Unió Europea o les institucions, aquells que han donat diners a Grècia, reclamen és que hi hagi consolidació pressupostària. És a dir, que no continuïs fent dèficit i vagis alimentant el deute.
Clar, per això els demanen reformes. De dir,
clar, però quines reformes? Es poden atacar pels ingressos o per les despeses. El govern de Samaras les ha atacat bàsicament per les despeses i per pujar els impostos a les classes mitges i treballadores, aquells que tenen una nòmina i, per tant...
Els que podien controlar.
Exacte. No s'han atrevit a anar més enllà. En aquest moment, el repte que té Syriza és si s'atreveix a anar més enllà, atacar per exemple, a les navieres, no?
I les oligarquies
les
empresarials
oligarquies,
i bancàries que hi ha.
Exacte, però tenen el punt molt fixat amb les navieres, que segurament són el grup... perquè té un pes molt important dins de l'economia grega i perquè han tingut una tradició d'evasió d'impostos molt, molt important. I l'altre element, i aquest serà més complicat, perquè aquí cal veure quin impacte social pot tenir, és el fet de que l'Església Ortodoxa pagui impostos. Llavors, en aquests dos elements, jo crec que si tu vas amb els teus acreedors, ja siguin governs estatals de la Unió Europea, ja sigui el Banc Central Europeu, diu, mireu, jo el que vull fer és destinar una part dels meus pressupostos a lluitar contra la pobresa energètica, a evitar que la gent en exclusió social tingui unes condicions millors. Per tant, hauré de gastar més, però també em comprometo a ingressar més i necessito la vostra ajuda perquè aquells que no han pagat impostos els paguin a partir d'ara. I us vull oferir un pla creïble, amb reformes, amb condicionalitat, per fer que el meu pressupost sigui viable. Això és el que en aquest moment Yanis Varoufakis, que és l'economista de referència de Tsipras i que ha deixat la seva carrera acadèmica per ingressar en el partit i que es presenta com el gran negociador de Syriza a Frankfurt i a Brussel·les, és el que està dient. Sí, farem reformes, però unes reformes diferents i unes reformes que us les proposarem nosaltres. No caldrà que ens digueu el que hem de fer.
Per tant, Eduard Soler no intueix unes polítiques de trencament, de dir, si no, anar a Europa i dir, si no reestructurem el deute, no ho parlem.
No. Jo crec que això es produiria només en el moment en què Grècia es veigués en un carreró sense sortida. És a dir, el moment en què des de les institucions europees volguessin fer veure els grecs, i no només els grecs, que s'han equivocat de vot. En aquest moment, Grècia, històricament, té molta tradició d'utilitzar els vetos i crear situacions difícils a la Unió Europea. Papandreou pare ja ho feia als anys 80, no? Per tant, són un país petit, però diguem-ne amb una certa valentia per crear dificultats als grans. Jo crec que ara venen uns mesos agres, és a dir, ningú té interès en mostrar que són els primers en haver cedit.
Sí.
Per això el que deia en Jaume Masdeu, s'allarga el període de negociació. hi ha eleccions a Finlàndia, i són importants, tots estem pensant en les repercussions per a Espanya, però també els del nord, els que han deixat els diners. És un tema que crea molta tensió en els debats polítics dels països nòrdics, no? Ens han de tornar els nostres diners.
Ho deia d'una manera bastant gràfica Xavier Salai Martín, de dir, deuen 30.000 milions a Espanya, justament als grecs, qui vol deixar de cobrar-los?
El problema és què es vol cobrar i quan. És a dir, quan tu tens una persona que no pot tornar res, potser prefereixes que t'ho torni en un període més llarg, o fins i tot per donar-li una part, o fer veure que te la tornarà d'aquí 50 anys.
Sí, però les quitances serien un precedent molt dur, per l'eurozona.
Per això jo crec que és el que des de les institucions europees intentaran aconseguir, que això no tingui forma de quitança. És a dir, que sigui una il·lusió de reestructuració, de que això t'ho tornaran tard o d'hora, que no hi hagi pèrdues en els balanços comptables, que surti aquests diners te'ls tornen d'aquí 50 o d'aquí 70 anys, per tant, formalment, aquests diners encara ens els deuen. Per tant, no és un precedent. El precedent, en tot cas, pots renegociar coses semblants, però no una quitança. Jo crec que aquest, d'alguna forma, serà la línia vermella. Quina és la línia vermella de Syriza? Poder fer polítiques socials que els hi permetin fer el que han promès a la ciutadania, que és aquesta política de rescat ciutadà.